Els oceans estan canviant el seu aspecte, la seva temperatura i, per tant, el seu comportament al planeta. Fa unes setmanes despertàvem amb una notícia inquietant. Els científics anunciaven canvis preocupants per les corrents marines i parlaven de l'AMOC. Es tracta de la circulació de retorn meridional de l'Atlàntic, un sistema de corrents superficials i també profundes a l'oceà Atlàntic que estan impulsats per canvis en el clima atmosfèric, però també per canvis en la temperatura o amb la salinitat. L'alerta saltava fa un mes, quan s'evidenciava la possibilitat d'un col·lapse d'aquest corrent oceànic atlàntic molt abans del que la ciència ho preveu. Tot això provocaria greus efectes climàtics, sobretot a Europa, que podria patir molt baixes temperatures i afectar greument 3.000 milions de persones i dificultant la vida en aquesta zona. Però de què depèn aquest anunci científic de col·lapse que es converteixi en realitat? I sobretot, estem a temps de canviar aquesta possibilitat si actuem ara? I què voldrà dir actuar? Cap a quina banda? Experts científics insisteixen que l'assumpte és greu i l'hauria d'alertar mandataris de tota Europa, que hi ha temps per assolir una solució que hauria de passar per reduir la pressió que estem fent sobre el planeta amb el nostre model de consum i extracció. Les evidències no poden ser més clares. Acumulació de microplàstics cada cop més presents a tots els oceans i a l'Àrtic, unes senyals clares de que les alertes fetes per científics ja fa anys no han provocat reacció en els lobbies internacionals per canviar d'estratègies comercials. Avui en volem saber. Hem convocat dues científiques que coneixen molt bé el tema, Isabel Castro-Lascort. Hola, Isabel, benvinguda de nou.
Hola, bon dia.
La Isabel és geòloga, és especialista en variabilitat climàtica, centrada sobretot en sediments marins, coneix bé què és l'AMOC. I amb Anna Sánchez Vidal. Hola, Anna, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
L'Anna és professora agregada a la Facultat de Ciències de la Terra, és experta en residus de microplàstics als nostres mars, a més, fa molt poc que ha tornat de l'Àrtic, així que ens en parlarà. Gràcies, Anna, per estar aquí també. Isabel, posem les coses en situació. Explica'ns molt millor què és aquesta alerta de col·lapse de l'AMOC que rebíem fa un mes per part d'aquest informe científic que us ha alertat a tots els científics i científiques.
Doncs aquest article sí, ha donat molt d'impacte als medis de comunicació, però també a la comunitat científica, perquè aquest article suposa un gran canvi en les nostres projeccions futures de què pot passar amb l'AMOC. Fins ara, quan es fan projeccions a l'IPCC, es fan servir uns models climàtics, i aquests models no havien estat capaços de representar un col·lapse de l'AMOC. Aquests models sempre mostraven una baixa sensibilitat de l'AMOC a canvis en el sistema climàtic. En canvi, quan nosaltres treballem amb el registre paleoclimàtic, que és el que faig jo, que treballem amb sediments, sabem que aquests col·lapses han passat en períodes previs. O sigui, sabem aquesta capacitat que té l'AMOC en unes situacions anòmales de salinitat de donar lloc a un col·lapse, no?
Exacte. Això significa que al llarg de la història de la Terra han existit diversos col·lapses de l'AMOC per salinitat, segons
per canvis de salinitat,
no? Correcte. Canvis en la sal, en la salinitat puja més, la salinitat a l'oceà Atlàntic baixa una miqueta més.
Perquè faci falta aquest col·lapse, o sigui, perquè es doni, el que passa sobretot és una baixada de la salinitat.
Una baixada de la salinitat.
Sobretot per aigües de desgel. Mm-hmm. Les aigües de desgel són poc salines, produeixen una estratificació de l'oceà, i això el que produeix és que no es formin aquestes corrents profundes.
Es desgela, i per tant, doncs hi ha menys sal i les corrents profundes són més fortes.
Més
col·lapse vol dir?
Col·lapses vol dir parada.
Parada, s'aturen
les corrents. No formació d'aquestes corrents.
És a dir, al contrari del que podíem imaginar, perquè pensàvem, ah, el col·lapse... Bé, els que no som científics, podríem pensar, això vol dir que, buah, aquí hi haurà un increïble...
No, és al contrari. O sigui, redueix aquest sistema de circulació, doncs queda molt frenat o pràcticament aturat.
I això no és gens bo.
Bueno, bo o dolent és sempre relatiu. Les conseqüències de que hagi aquest canvi en la circulació, com ben has relatat abans, és un canvi en les temperatures de l'hemisferi nord, sobretot de la regió de l'Atlàntic Nord, cap a un refredament molt marcat, i també un canvi en la distribució de pluges, sobretot cap a condicions molt més àrides, a Europa, però sobretot a la regió del Mediterrani.
Significa, doncs, en la part nord d'Europa que hi hauria més fred, que s'enfredarien les temperatures, tant que fins i tot, jo deia que l'informe diu que podria afectar 3.000 milions de persones i a la seva vida, la vida allà, no es podria viure del fred que faria.
El problema, a veure, fred depèn de la nostra capacitat d'adaptació. O sigui, baixarien molt les temperatures, però ja sabem que hi ha vida, hi ha ciutats que estan en condicions molt més fredes i hi ha vida. El compromís més gran seria que aquestes poblacions necessiten uns recursos per viure, necessiten alimentar-se, i llavors necessites una agricultura que pugui proveir aquestes poblacions. Llavors el compromís que comprometeria més l'habitabilitat seria aquests recursos d'aliments, perquè canviaria totalment el règim de pluges, el règim de temperatures i, per tant, les provisions alimentàries, a més dels recursos, com ho coneixem molt bé ara mateix aquí, la necessitat de tenir disponibilitat d'aigua.
El subministrament, no?
Exactament.
Aquests col·lapses que s'han produït en temps passats, suposem que en bastants temps, ja ens ho diràs, replicarien el que podria passar ara i deien, vosaltres ja preveieu els científics que passaria, però resulta que passarà més aviat del que es pensava.
Sembla ser, segons aquest treball, primer, el que han millorat els models per captar aquesta sensibilitat d'aquest tipus de corrents, i segon, han desenvolupat un sistema com d'alerta, diguéssim, un indicador que pot anunciar en quin estat està en aquest moment aquest sistema de corrents. I aquí és on hem vist que sembla que estem, consideren que estem en una situació ja d'anar cap a aquest col·lapse. Però ells mateixos en aquest article no arriben a donar una predicció si això passarà en 20, 30, 40 o 100 anys. No tenim, o sigui, continuem en aquest sentit, no sabem quan pot passar. Si passa, evidentment, tenim un problema. I aquí és on sempre alerten científics on tenim un marge de maniobra. M'agradaria puntualitzar el tema perquè acabo de parlar de refredament i que segurament Europa es refredaria i diríem, bueno, això és contradictori amb tot el que s'esteu dient.
Sí, aquesta història ara la parlarem bé, no? Perquè la tendència és a que augmentin les temperatures.
Clar, aquí no estem donant un altre missatge.
No?
O sigui, no estem donant de sobte, que ens hem equivocat, no anem a escalfament, anem a refredament. No. Estem donant el mateix tipus de missatge. Què passa? Fruit, conseqüència d'aquest escalfament, es dona un desgel intens al nord de l'Atlàntic, a Groenlàndia, en tot a l'Àrtic, i això canvia les salinitats. O sigui, conseqüència d'aquest escalfament és aquest canvi en la circulació. Després, si tenim un canvi en la circulació, es refredarà unes zones del planeta. Però continuem, estem en un escenari global d'escalfament. Continuem tenint uns nivells de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle molt alts. I això no desapareix. Uh-huh. Això s'està aquí.
Ho tenim claríssim. Així que anem a l'Àrtic, ens n'anem de la mà de l'Anna Sánchez Vidal. Anna, que tu ja has estat fa molt poquet a l'Àrtic. Si realment hi ha aquest desgel del que parla la Isabel Cacholazcors?
Sí, de fet vam estar aquest estiu amb una campanya d'un mes per intentar obtenir dades d'una de les branques d'aquesta MOC, concretament entre Islàndia i Groenlàndia, és per on passa una branca d'aquesta corrent, i el que vam fer va ser instal·lar una sèrie de sensors, que els tenim allà ara mateix, i tenim un aparell que mesura la temperatura cada 10 minuts, la salinitat cada 10 minuts, la velocitat i la direcció de la corrent, per intentar veure durant tot un any, una sèrie temporal d'un any, aquesta corrent d'aigua densa, que al final no deixa de ser com en els mars nòrdics, que és el mar d'Islàndia, el mar de Groenlàndia, el mar de Noruega, aquest refredament produeix una aigua que és molt densa, que s'enfonsa, sí, i que es transporta i viatja cap al sud enganxada a Groenlàndia. Llavors estem allà prenent mesures per una mica si podem aportar una mica de llum a com aquest procés és actualment i si veiem també doncs símptomes de que alguna cosa està canviant.
De moment teniu mesures de símptomes de que alguna cosa comença a canviar o no? O
vam deixar els instruments a lloc a l'agost i els anem a buscar el proper setembre, llavors encara no tenim cap dada.
Allà està. Quan torneu al setembre ho sabreu. Però què us heu trobat també a l'Àrtic, a part d'aquest desgel que ja fa temps que ha començat? que els plàstics estan per tot arreu, i en concret els microplàstics, dels que tu ets experta, no?
Sí, 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 els microplàstics estan actualment a tot arreu, a totes les matrius ambientals on mirem, sediments, aigua, elevades profunditats, flotant, en gel, els núvols, però també ens rodegen actualment en el dia a dia, és a dir, vivim envoltats de plàstic i trobem plàstic a tot el planeta.
I microplàstic també dins dels nostres cossos, i per tant, dins de l'aigua. I aquesta pressió de microplàstics en els oceans, en concret a l'Atlàntic i de l'Àrtic cap a baix, pot provocar que aquesta amoc i aquestes corrents canviïn la seva fórmula o encara trobin més pressió per arribar a aquest col·lapse del que ens parlava la Isabel?
No, els microplàstics no canviarien la circulació, però sí que és molt important la circulació pel tema del transport de brossa i de plàstics.
Què vol dir transport de brossa i de plàstic?
Els plàstics n'hi ha de diferents tipus i es distribueixen al planeta segons, i en el medi marí, sobretot segons la seva densitat. Per exemple, el polietilè, el polipropilè floten i es transportaran per les corrents marines superficials. En canvi, la poliamida, el nylon o el polièster s'enfonsen, són més densos que l'aigua de mar. Llavors es transportaran per aquestes corrents de fons.
Ara imagineu-vos el mar, amb corrents que són com zones de transport. Ho ha especificat molt bé l'Anna Sánchez Vidal amb aquesta visió. Un tipus de plàstics van per la superfície, un altre tipus de plàstic van per les profunditats.
Sí, sí, tot depenent del tipus de polímer del que estiguin fets.
I com és de gran la pressió d'aquest transport, tant en superfície com en l'interior?
És gran. De fet, el tipus de polímer també determinarà quin impacte tenen sobre la fauna. Per exemple, els ocells marins que s'alimenten de plàncton que flota, no? d'organismes que floten o restes vegetals que floten, ingeriran plàstics que floten. En canvi, per exemple, les gambes, i aquí al costat de Catalunya ho sabem molt bé, ingeriran microplàstics que estan enfonsats i que són transportats per les corrents marines. No? Per tant, una mica aquesta densitat de l'aigua, que és tan important, que ve determinada per la temperatura i la salinitat, també és el que determina que trobem plàstic en un lloc o en un altre.
Més plàstic a l'Atlàntic que a la Mediterrània o per tot arreu igual?
Jo diria més plàstic a Barcelona que arreu del món, quasi bé.
Què dius ara?
Sí, sí, sí.
Sí? A veure, torna a repetir això. Més plàstic a Barcelona que arreu del món?
Sí, de fet, estem recollint mostres en el marc d'una iniciativa de ciència ciutadana que el que ens permet és obtenir moltes i moltes mostres durant un període espaial molt llarg i en moltes zones diferents. I hem obtingut unes mostres aquí a Barcelona que ja des del 2019 que ho estem obtenint, que són dels màxims de microplàstics enregistrats en el planeta, de microplàstics flotant.
Màxims de microplàstics flotants en el planeta a Barcelona, sí, àrea metropolitana, Port de Barcelona...
Sí, però no vol dir que siguin les més altes del planeta. És que ara mateix tampoc coneixem molt del planeta, és a dir, no s'han obtingut mostres a tot el planeta. I el que fem nosaltres és intentar obtenir mostres de les zones molt properes a la costa, que és allà on hi ha el màxim d'intercanvi, no? En aquest cas tenim el riu Besòs, el riu Llobregat, tenim uns emissaris que ens aboquen aigües residuals quan plou una mica, on van a parar tots aquests plàstics que porten aquest medi aquàtic. Doncs hem trobat que aquí a Barcelona, precisament per un efecte de bloqueig de transport pels espigons, tenim zones d'acumulació molt importants.
Els espigons s'han anat fent aquí perquè aquestes pressions que significaven grans temporals que havien de venir fossin minvants i protegís més la ciutat, però per una altra banda fem l'efecte contrari, no? I acumulem microplàstics allà on n'hi hauria d'haver, sí?
Sí, 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 correcte, són zones d'acumulació de brossa.
Ai, les coses no estan fàcils. Aquí tenim la situació posada, Isabel. Hem parlat a l'entrada d'aquest programa que potser no s'ha fet el cas necessari, precisament el que signifiquen aquestes corrents, els canvis de corrents, els col·lapses, i si ara ja hi afegim els microplàstics, encara més dur. Jo entenc que és el treball dels científics, de les científiques, de la ciència. Poseu les dades, dieu hola, atenció, això passa, i després què hauria de passar?
Doncs, idealment, el que hauria de passar és canviar les nostres canviar les polítiques, canviar els usos, canviar les, el model, no?, de vida, en el sentit, tenim un planeta que és limitat, amb una capacitat limitada de recursos, però també on el clima és molt sensible, i hem d'entendre que les nostres accions, doncs, altera, i no és un planeta on hi ha una barra lliure infinita amb el que podem fer el que volem, no? Uh-huh. Això és el missatge principal. Llavors s'han de canviar hàbits, hem d'aconseguir, doncs, estabilitzar el clima, i hem d'aconseguir també limitar, com ha explicat molt bé l'Anna, doncs, les nostres abocaments, les nostres deixalles a consum de plàstics. L'hem de reduir dràsticament.
Reduir dràsticament les temperatures, doncs, això significaria reduir el consum i la pressió que fem, no? És possible, sense arribar a una situació de... Vaja, hem tornat a la prehistòria, com es diu moltes vegades...
Bueno, hi ha especialistes, hi ha estudis que diuen que podem canviar el nostre model de consum sense realment, doncs, no cal anar a les cavernes, però tots nosaltres podem reconèixer que de vegades no necessitem tot el que tenim. Només és fer aquesta reflexió. No necessitem fer tots els viatges potser que fem. I això no vol dir tenir més, fer més coses, som més feliços? És aquesta és la reflexió que hem de fer. Què cal per ser més feliços? Aquest hauria de ser el nostre objectiu, no? I, evidentment, per ser feliços volem una comoditat, i l'energia ens dona una comoditat, però hem de veure fins quin és l'excés d'aquesta comoditat.
Ja que has parlat del tema, quin paper té l'ús de l'energia en totes aquestes corrents de la MOC i en aquest col·lapse? Pot tenir una relació directa? La instal·lació, per exemple, de grans macrozones eòliques en algun dels mars en concret?
No. Aquest és un tema totalment independent. O sigui... Aquestes corrents, el seu moviment depèn de dos paràmetres, temperatura i salinitat, i això està regulat per al clima. Quan parlem d'aquestes superfícies eòliques, doncs elles estan generades, es col·loquen en zones que són relativament someres i no hi ha una interacció, són dos temes independents. Evidentment, l'impacte d'aquestes zones serà més a ecosistemes costaners, hi haurà altre tipus d'impactes, però de cara, des de la perspectiva d'aquest tipus de corrents, no hi ha una relació directa.
No hi tenim una relació directa. No. Parlàvem, doncs, d'aquestes corrents que es redueixen, i sembla estrany com nosaltres aquí a la Mediterrània ens estem preparant per impactes de temporals grans i greus, cada vegada més greus al mar, i en canvi se'ns anuncia que és possible, ara no sé, a la Mediterrània, ara ens ho explicarà l'Anna, que les corrents siguin més minvades, no? O redueixin la seva força. Té a veure una cosa amb l'altra? No té res a veure que hi hagi un impacte fort d'un temporal i que una corrent sigui més fluixa?
Perquè hi hagi aquestes corrents, falta canvis de salinitat i de temperatura. Llavors sí que van lligats, i jo penso que aquí Anna pot aportar més, perquè també dintre d'aquest programa de l'Àrtic també treballeu al Golf de Lleó, veiem l'impacte que té les tempestes. Jo crec que Anna pot parlar millor.
Doncs vinga, Anna, ja que treballeu al Golf de Lleó amb dades, podem passar el que està passant a l'Atlàntic cap a la Mediterrània?
A petita escala, aquí a la Mediterrània nord-occidental, a la plataforma continental del Golf de Lleó, succeeix un fenomen similar, entre cometes, és a dir, aquí quan bufa la tramuntana de manera molt persistent, l'aigua de la plataforma es refreda molt i quan es refreda, doncs, guanya densitat i s'enfonsa. I es transporta cap al sud, també, enganxada al talús, i quan es troba els canyons submarins del Golf de Lleó, s'enfonsa i cau com una cascada submarina. L'anomenem cascades submarines. Llavors, una d'aquestes cascades, la més intensa, és la que està al costat del Cap de Creus, que s'enfonsa pel canyó submarí del Cap de Creus. Llavors, és un fenomen similar perquè és un fenomen que ve relacionat amb un procés atmosfèric de refredament. La salinitat, en aquest cas, també juga un paper més important, o força important, que és que això succeeix en anys que no succeeix sempre, en anys que són molt secs. Poca descàrrega fluvial fa que l'aigua sigui més salada, per tant, quan bufa molt la tramuntana i l'aigua refreda, s'enfonsa i guanya densitat i s'enfonsa a grans profunditats.
Sí, i això, precisament en aquesta zona que dius, del Cap de Creus, hi ha un projecte de parc eòlic molt important, des del Cap de Creus fins ben arribat a Begur o molt més a baix, no? Afectaria? Tindria una situació directa o com la Isabel creus que no té res a veure?
És a dir, la cascada submarina no afectaria el parc eòlic i el parc eòlic no tindria cap impacte en la cascada submarina, però no deixa, això no té res a veure en que la instal·lació d'un parc eòlic d'aquesta magnitud tindria un impacte molt important tant a la zona submergida com a la zona emergida dels aiguamolls de l'Empordà. Llavors, parlem d'un impacte molt gran a nivell de tant d'organismes, diguéssim, de biodiversitat marina, com també doncs, de fauna marina, d'ocells, etc. També tenim un impacte sobre el fons. I sobretot el que ens impacta més a nosaltres, no? D'aquest procés que ve determinat per la tramuntana, que hi ha evidències, no? Que hi ha una disminució de la tramuntana, que la tramuntana s'està, entre cometes, apagant una mica, no?
Llavors, ja no bufa tan fort a la tramuntana
com abans.
Ja no bufa
tan fort. No, això hi ha estudis que han fet meteoròlegs de l'Escala, per exemple, en Sergi Corral, un gran investigador de la tramuntana, que documenta ja amb dades un registre de disminució de la intensitat, no? Després dius, bueno, per què vols instal·lar un parc eòlic en una zona que no tens assegurada una continuïtat en el règim de vents, per exemple.
Clar, i què ha de significar que no bufi tan fort? Quins efectes podem tenir?
Doncs una disminució en aquest refredament i en aquest afonsament i un col·lapse, com el mateix que passa a la MOC, ens tindríem un col·lapse perquè l'aigua no s'enfonsa, perquè no es refreda i, per tant, aquest procés es para.
Més evidències, Isabel, ja no en podem tenir, no?
Sí, de fet, també diuen els models que el Mediterrani també és esperable que aquest escalfament global es tradueixi en una reducció d'aquest sistema de circulació profundes del Mediterrani. O sigui, això concorda també amb el que els models climàtics estan dient. Seria esperable menys formació d'aquestes cascades profundes i una estabilització dels corrents, diem, menys intensitat dels corrents també al Mediterrani.
Sabem, doncs, que hem de canviar hàbits perquè tornin un altre cop a estabilitzar-se aquells elements que sabíem, és a dir, que la tramuntana bufi amb força, que els corrents funcionin com han de funcionar dins dels oceans i que desapareguin els microplàstics. Ho tenim una mica difícil o creus, Anna, que podríem assolir un objectiu interessant en aquest sentit?
Jo no sóc massa optimista, perquè veig que no hi ha gaires ganes de canviar el model de consum, però hem d'intentar i aconseguir canviar-lo i sempre dic que és una responsabilitat compartida, no només com a societat i el nostre dia a dia, sinó que passa per un repensar i redissenyar completament el model de consum.
Repensar i redissenyar, doncs, la nostra forma de vida és un dels objectius que hem de posar-nos ara sobre la balança, perquè estem a temps, però no gaire, Isabel, ho dèiem, eh? No sabem quan passarà aquest col·lapse, però de moment el teniu localitzat.
Sí, hem d'actuar ja. O sigui, no és una cosa que passarà en un futur difús, sinó si realment volem canvi, si volem aturar, doncs qualsevol, com deia Anna molt bé, és una corresponsabilitat a tots els nivells, personal, individual, col·lectiu i nacional i internacional. Però hem de ser ja, les decisions s'han de prendre ja i canviar conductes ja.
Nosaltres ho hem llançat cap a les zones, esperem que ho escolti qui ha d'escoltar-ho i que reaccioni directament a aquesta situació que vivim. Us agraïm molt, Isabel Cacho-Lascorz, Anna Sánchez Vidal, que heu vingut al programa avui de nou. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat.